Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín podran ser candidats a les eleccions europees del dia 26. Així ho ha establert en una resolució emesa aquest matí al jutjat contenciós administratiu número 9 de Madrid. Aquest jutjat ordinari, doncs, ha respectat el criteri expressat pel Tribunal Suprem que s'havia declarat ahir no competent sobre la qüestió, alhora que havia deixat clar que no veia motiu per impedir que Puigdemont, Ponsatí i Comín es puguin presentar a uns comicis. En canvi, Pablo Casado ha anunciat, després d'haver-se reunit aquest migdia amb Pedro Sánchez a la Moncloa, que portarà al Constitucional aquesta autorització. El PP reclamarà fins a l'última instància per evitar que Puigdemont, Ponsatí i Comín es puguin presentar a les eleccions. En aquesta reunió, la primera d'una ronda de contactes del president en funcions després de les eleccions del dia 28, Casado ha demanat a Sánchez que no depengui dels independentistes. Aquesta és la primera de la ronda de contactes, la primera trobada de cara a la investidura de Sánchez. El PSOE treballa amb l'escenari de governar, almenys inicialment, en solitari. Encara destaquem sobre l'actualitat d'avui que l'Audiència de Barcelona manté en llibertat Joaquim Benítez, l'exprofessor del Col·legi Maristes de Sants les Corts de Barcelona, mentre decideix sobre el seu ingrés a la presó. Recordem que l'Audiència el va condemnar a 21 anys i 9 mesos de presó per 4 casos d'abusos sexuals quan era professor d'educació física a l'escola. I recordem, per acabar, que avui és el dia en què es compleixen 25 anys de l'inici de les emissions en proves de Ràdio Estel. Va ser el 6 de maig de 1994. És per això que avui el comentari de l'actualitat és un document històric, un fragment del discurs del bisbe auxiliar de Barcelona, Joan Carrera, que el cel sigui, aquell 1994 en l'acte inaugural de Ràdio Estel. Valorava així, com sentirem ara en el pensament del dia, el que era l'inici de la nostra aventura de Ràdio Estel. El comentari, el pensament, com sempre, donarà pas al programa El Mirador de l'Actualitat.
Voldria subratllar del fet que celebrem avui un aspecte, i és que hem aconseguit l'objectiu que ens proposàvem. La diòcesi de Barcelona ha tingut un èxit. S'ha proposat tenir una emissora i ja la té, ja està en funcionament. Considero molt important la valoració de la nostra capacitat d'èxit, d'aconseguir objectius contra l'excés del pessimisme o de la crítica. I si hem aconseguit aquest èxit és perquè s'ha produït una conjunció d'esforços molt diversos, de persones diferents, que hem convergit en un mateix objectiu i hem posat aquest objectiu davant de coses menors, de petits interessos o de consideracions sense importància.
Ràdio Estel.
Aquest divendres a les 11 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Aquest mes arriba al Liceu per primera vegada la versió original francesa dels Pescadors de Perles, una autèntica joia del compositor Bizet. La Llotja del Liceu, aquest divendres a les 11 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Programa dirigit i presentat per Pol Avinyó.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts ja de les 6. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. Avui fixem la nostra mirada cap a la dura realitat del terrorisme sense fronteres que ha tornat a fer present la seva acció mortal aquests últims dies i aquestes setmanes passades, sobretot amb la matança del diumenge de Pasqua, el 21 d'abril passat, a Sri Lanka. Torna a estar aquesta qüestió, la del terrorisme, entre les preocupacions i les prioritats del món, en forma de màxim neguit, a partir de fets que mostren també una dinàmica terrible d'acció mortal i revenges. Des que un comando de suïcides islamistes va atemptar ara fa uns dies en diverses esglésies i hotels del país asiàtic, de Sri Lanka, amb un balanç d'uns 260 morts després d'una correcció a la baixa de víctimes i 500 ferits, la comunitat musulmana s'ha afanyat a consolar les víctimes i solidaritzar-s'hi al propi territori, alhora que mostra por a possibles represàlies en un país, Sri Lanka, on el 70% dels ciutadans són budistes. La preocupació pel terrorisme d'inspiració islamista, com també per altres focus, com ara els d'extrema dreta, que havia actuat ara fa poques setmanes també a Nova Zelanda contra musulmans, presenta igualment altres realitats, altres punts de referència, sobretot després del que ha estat la derrota militar d'Estat Islàmic als territoris que controlava a Síria. Ens preguntem com es pot afrontar a nivell internacional aquest greu problema. En aquest món nostre de grans dualitats, d'esperances i també de decepcions, de llums i de foscors. Per exemple, aquesta mateixa tarda, amb la participació del Papa Francesc, a Sofia, la capital de Bulgària, s'està fent una pregària per la pau, amb la participació de creients de totes les confessions, musulmans, jueus, cristians de diverses denominacions d'Orient i d'Occident, amb molts nens i joves encenent espelmes i cantant per aquesta anhelada pau. El cristianisme, dins de tot aquest difícil panorama, continua sent, també ho hem de dir, la religió més perseguida, alhora que es demostra, de manera creixent, que la perversió del terrorisme no és una qüestió precisament religiosa, sinó sovint d'utilització d'una creença equivocadament i per fer mal. Obrim la nostra taula i saludem, d'una banda, Tica Font, col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau i també de Justícia i Pau, i també exdirectora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Bona tarda, senyora Tica Font.
Hola, bona tarda.
Com està?
Molt bé, molt,
molt bé. També saludem avui Robert Manrique, que és director d'un gabinet d'assessorament a víctimes del terrorisme, víctima de l'atemptat d'Hipercor d'aquell terrible 19 de juny de 1987 i un home, en definitiva, compromès contra aquesta xacra, contra el terrorisme. Senyor Manrique, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda, Callà.
Com està? Treballant, permanentment.
Sí, permanentment. Amb una trucada ara mateix d'una víctima de l'atemptat de Rambles, que hem de revisar la pericial. Bueno, ja està. Quan surti d'aquí, tornarem a la feina.
Entenem perfectament, li agraïm que hagi fet l'esforç igualment
d'entrar. No, m'ha trucat tot just a l'arribar.
No pateixi, perquè tot just amb la introducció i tot hem pogut igualment saludar-lo a temps i també fem les presentacions. Diem bona tarda a Arcadi Oliveres, que és activista social, economista i expresident de Justícia i Pau. Bona tarda.
Hola, bona tarda. També acabo d'arribar molt just.
Justet, però allò que es diu en anglès, just in time, eh?
Just in
time. De l'atemptat de Sri Lanka, no sé si vostè, com a persona que està a peu d'obra amb les víctimes del terrorisme, ha tingut algun contacte. Hi ha dues víctimes, una parella gallega, que van ser enterrades... Correcte. Que van ser enterrats ara fa pocs dies a Galícia.
No hem parlat directament amb els familiars, però sí amb diferents mitjans de comunicació de Galícia, en aquest cas, que ens van trucar per informar-nos, ells a nosaltres, o per preguntar-nos si fa o no fa, de qui eren els drets que podien tenir aquestes persones. I, evidentment, tornem a lo de sempre. No és la informació que els hi arriba la que és més correcta per part de l'administració. Per tant, haurem de fer un seguiment. No hem pactat res, no hem fet encara cap tipus de documentació, però a nivell de mitjans sí que, com a mínim, amb un parell de diaris estem en contacte permanent amb Ràdio Galícia i amb el Faro de Vigo. Estem en contacte perquè puguin assessorar a les famílies si arriba el moment.
Sí. Bé, no es justifica mai una acció terrorista, però com s'explica aquesta de Sri Lanka? Diumenge de Pasqua, quan els cristians celebrem la Pasqua de Resurrecció, i de manera simultània, amb una coordinació, podríem dir que molt ben calculada, en hotels i en centres de culte cristians. Qui vol començar a interpretar, ara que fa pocs dies que l'hem tingut? Difícil, hi ha molt de misteri,
molt
en aquests atemptats, també per la llunyania,
sí,
la distància.
Sí, bueno, i que són societats que les coneixen pocs, perquè per una part... acabes pensant, per la proximitat a Birmània, si això hagués tingut una certa lògica geogràfica, diries, bueno, pues aquest atemptat tindria que haver estat contra budistes, perquè el país del costat, de majoria budista com ells, són els que fan el genocidi contra els Rohingya.
Que és una minoria musulmana.
Una minoria que és musulmana, i dius, bueno, caldria interpretar-ho en aquesta lògica, i dius, no. I l'altra, si no, doncs és per influència a Nova Zelanda, que fa poc hi ha hagut un atemptat, en aquest cas d'extrema dreta, contra un centre islamista.
Podria masquites, ser. Vaja, podria no necessàriament contra islamistes, contra
exacte,
musulmans.
Exacte, contra musulmans. Sí, sí. Mira, jo al final acabo pensant que el problema que tenim en la nostra societat, diríem, més actual, en general i global, és que si en l'època de la Guerra Freda, diríem, el conflicte mundial era de caràcter ideològic, de model polític, econòmic, etc., quan això decau, les societats, jo crec que les conflictivitats es donen en dos pols, els identitaris i també el de la diversitat. Jo crec que estem en el món en global amb una dificultat d'acceptar viure amb diversitats, que no vivim en països monolítics, que tots tenen la mateixa identitat ni nacional o ètnica o religiosa o sexual, i acceptar les diversitats costa. I en un moment, jo també diria, que tots els col·lectius reivindiquen les seves identitats. Jo crec que l'exponent el tenim en el col·lectiu LGTBI, del qual jo a vegades marmo el taco en...
I les tots... sigles.
Sí, més que en les sigles és que són els trans, els no sé què...
Sí, amb les situacions personals, sí, dels
però tots ells que reivindiquen la seva pròpia identitat i ser reconeguts i acceptats en la ciutat. Jo crec que vivim en una societat globalment, a nivell mundial, que és bastant intolerant amb les diferències.
Sí, sí, i evidentment no tota intolerància és matança, però el màxim exponent d'una intolerància que existeix a tot el món pot ser aquesta...
Sí, i les que més es visibilitzen jo crec que són les de caràcter religiós o ètnic.
Bé, encara sobre Sri Lanka, sabem que va ser terrible, fins i tot el poc que coneixem d'aquell país ha contribuït segurament a fer que primer es parlés de més de 300 morts, finalment van ser 260, em sembla,
sí.
I molts ferits. Bé, és un exemple, no?, del món que tenim tan convuls. No sé, senyor Arcadi Oliveres.
Sí, no, en el concret de Sri Lanka jo no he seguit de prop l'atemptat, però sí que val la pena recordar una mica la història. Sri Lanka ha estat un país farcit d'atemptats constantment. I va arribar un moment en què la presidenta de Sri Lanka era la vídua del president que havien mort. La filla de la presidenta de Sri Lanka, que va ser presidenta de Sri Lanka, era la filla de l'altre president que havien mort. El marit del candidat a la presidenta de Sri Lanka va ser assassinat. Un moment en què hi havia 8 o 9 candidats i càrrecs polítics a Sri Lanka, que tots havien estat assassinats, i a més era un govern, curiosament, de dones, perquè totes eren les vídues que havien assumit el... I aquí sí cal buscar una mica les responsabilitats, i si fem recorregut històric, ara no és el moment de fer-ho, penso que hem d'anar a tocar la cara del colonialisme britànic, que és el que va generar el problema a Sri Lanka, en el moment en què, per tal de poder seguir conreant el te que els interessava, que els singalesos negaven a produir, va introduir tota una ètnia forta, que era l'ètnia dels tàmils, que era la del sud-est de l'Índia. Llavors els tàmils van agafar un creixement poblacional molt important i llavors va produir una polèmica. Però, en fi...
Però la història ajuda, potser, a situar en el context un país on també les mancances de seguretat són grans. Tot i això, hi ha hagut, doncs, em sembla que purga política després d'aquest atemptat, no?
Sí, però malauradament, n'hi hagi purga política o no, ja n'hi ha 200, gairebé 300 éssers humans assassinats i centenes de ferits. Tant de bo aquesta purga potser hagués pogut arribar abans, no ho sé. Vull dir, amb el tema polític, evidentment, no hi entenc gaire d'això, i menys amb aquells països tan llunyans. Però el que sí que ens hem de plantejar, jo com a mínim, i des de la unitat ho tenim molt clar, és ja no com estan les víctimes d'aquell mateix país, sinó les víctimes estrangeres i, sobretot, les que ens toquen més de prop, que són aquesta parella de gallecs, no? O sigui, això ens demostra que allà on vagi qualsevol ciutadà del món tenim el risc de malauradament patir qualsevol bestiesa d'aquestes. I abans ella ho ha dit perfectament, no només de vessant jihadista, sinó també de vessant d'extrema dreta. O sigui, el de Nova Zelanda és un exemple molt clar, el de Noruega, no fa gaire tampoc, no? El Bèrbic aquell.
Sí,
clar, és que en nom d'unes suposades idees, siguin les que siguin, o d'una qüestió fins i tot a nivell racial o ètnic o el que calgui, doncs n'hi ha gent que es creu que té l'excusa per rebentar la vida al pròxim, i això, evidentment, no té cap sentit.
Hi ha alguna manera d'actuar internacionalment contra aquest, nosaltres hem dit, terrorisme sense fronteres? El problema és que no és un terrorisme monolític, no?, que es pugui atacar des d'una cúpula, sinó que hi ha molts focus.
Jo crec que, més que mira, si busquem o cerquem respostes internacionals, sempre acabarem en solucions de caràcter policial. En aquest cas, i no vull menysprear-les, sinó, quan dic policials, vol dir d'unir informacions policials, ordinadors que se connectin, de manera que cada vegada que tu agafis un tren o un avió, ja la policia està mirant si és un possible sospitós o no per al lloc on vas o per la teva forma física... Jo crec que lo important també acaba sent molt en termes d'estat i locals i acaben sent l'acceptament de la diversitat, i les formes polítiques. Jo en aquest cas diria, per exemple, el comportament dels polítics i de les campanyes electorals que duren tant i tant i tant. Per exemple, en el nostre país, crispades, sempre insultant a l'altre. Aquest tipus de formes polítiques... Jo crec que això, quan hi ha una població que sempre és més vulnerable, que fàcilment se li van la xaveta a algú del carrer, és molt fàcil alimentar aquells radicalismes que acaben expressant-se de forma violenta. Jo crec que necessitem que els partits polítics no fomentin aquest tipus ni d'exclusions, ni de discriminacions, sinó que s'accepti la pluralitat i la variació d'un país.
Aquesta és la democràcia i el pluralisme que
desitgem. L'hem d'acceptar, i els polítics, en les seves formes d'expressió i de manifestacions públiques, han d'ajudar a la població a acceptar la realitat en la que vivim.
També el que vostè diu de campanyes crispades o debats polítics excessivament insultants, malauradament passa aquí, ha passat.
Sí. No, jo crec que es referia a les d'aquí.
Ho hauríem de dir en general.
Diguem les d'aquí per...
Ja ho sé, però potser en altres llocs encara estan pitjor. Em referia a això. De cara a perill de radicalització o d'utilització violenta de la defensa d'unes idees.
Sí, sí, perquè això acaba creant o exaltant a persones que necessiten un no-res per encendre la metja.
Sí, sí, sí.
Jo crec que... I l'altre element, jo el veig també en els caràcters, també entre l'Estat o local, en què no s'ha... Les legislacions, també que no vagin en contra d'aquestes diversitats i de l'acceptació. No serem societats ni cultural, ni ètnicament, ni religiosament monolítiques. Això s'ha acabat. Vivim en un món globalitzat i la diversitat cada vegada serà més gran. I, en canvi, vas trobant tendències en els estats a anar aplicant elements constitucionals que refermen una identitat per sobre de les altres. Mm-hmm. Sigui religiosa o...
Sí, sí.
De qualsevol tipus.
Sí, sí. Evidentment, el terrorisme no pot ser religiós, tal i com entenem nosaltres modestament, cadascú des de la seva visió personal, i nosaltres des de Ràdio Estel no podem entendre que una creença religiosa justifiqui la violència. El que passa és que s'utilitza, igual que s'utilitzen unes idees que com a idees poden ser legítimes, però que en el moment que es defensen a través de la violència perden...
És que tota idea es pot defendre dialogant, parlant, escoltant i parlant, no? Però el que no es pot fer mai és utilitzar qualsevol tipus d'acció violenta per imposar unes idees. Malauradament, n'hi ha gent que confon el dret a opinar i a tenir una idea pròpia amb el dret d'imposar-la. I quan aquestes persones estan confoses en aquest sentit, ho diria molt bé, al final falta res una espurna per encendre la metxa. I malauradament, i per desgràcia, n'hi ha gent que fins i tot estan vorejant el voral, la línia, de si el que estan dient és incitar a l'odi, al terrorisme, a la xenofòbia, al racisme, o no. I a vegades, quan tens que plantejar-te fins a quin punt estan tocant el voral, és que és un tema molt perillós i estan a punt de traspassar-lo. En aquest país, amb el nostre i amb d'altres. I això és un problema greu.
Uh-huh. Senyor Cadí-Oliveres, vostè ha viscut moltes èpoques diferents, així, períodes curts de lluita per la pau, de context mundial armamentístic molt, molt difícil.
Efectivament, sí, sí.
I com veu ara la situació? Perquè segurament no és la mateixa que fa 30 anys o 40 anys al món.
Bé, la situació segurament no és la mateixa, però tinc la impressió que de vegades, de cara a aquest tema terrorista del que estem parlant ara, no s'evolucionen massa amb la cerca de solucions. L'etica deia en tota la raó que s'ha de pensar en societats plurals. Sembla que aquí mai hem volgut sortir de les respostes estrictament policials, que, a més, no s'han demostrat mai efectives. Això crec que hem de veure una mica quin és l'origen del problema, sigui el conflicte ètnic, sigui el conflicte religiós, sigui el conflicte social, sigui...
El colonialisme, que vostè
colonialisme,
deia.
Etcètera. Penso que no es pot resoldre. A veure, terrorisme n'hi ha molt, i n'hi ha molt d'estat. Com volia resoldre França el tema de la independència d'Argèlia? Amb terrorisme d'estat, França va matar milers i milers de rebels argelians que no volien altra cosa a la independència del seu país. Era una prova taxativa de terrorisme d'estat. I encara, ja que parlo de França, permeteu-me dir una cosa. Fa un any i mig o dos, a París, hi hagué un atemptat jihadista terrible en un restaurant que es deia Bataclan.
Sí, fa una miqueta més, però ja sabem per on va.
No fa, doncs, potser més. Perdoneu-me,
no es preocupi, però és més recent, això, sí.
Sí, doncs és més recent. Resulta, un company meu treballava a Metges Sense Fronteres i estava situada a Síria. El govern francès va voler reprimir aquest atemptat terrorista que a París havia costat en veure 150 persones mortes. Bueno, però és que per les informacions que ell em va donar, l'exèrcit francès a Síria en va matar 1.500. per revenjar-se de la mort de 150. Aleshores, la pregunta és, qui és més terrorista? El grup jihadista o l'estat francès? I en aquest cas, penso que val la pena que ens ho plantegem.
El fotut d'això és que gairebé ningú informava del que tu acabes de dir de Síria.
Exacte.
Gairebé cap mitjà
ho informava. No va tenir gaire presència, i evidentment la solidaritat amb els francesos que van morir a Bataclan havia de ser
evidentment,
igualment.
Evidentment que hi ha de ser, sense cap dubte. Sense cap dubte.
Sí, però l'entenem perfectament.
Ja que estem en un mitjà de comunicació, l'atemptat de Bataclan, vam saber la vida de totes les persones, si eren joves, si eren grans, si estudiaven, treballaven, de què treballaven, si tenien gos, on vivien, tot ho vam saber.
Fins i tot una història colpidora d'un noi que va perdre la seva parella i que va dir que no volia odiar, en fi, que es va fer molt famós en la seva carta.
Els diaris i les televisions plenes cada dia de les històries personals de cadascuna de les persones. A les 48 hores, el president francès diu que s'ha de bombardejar Raqqa, que era la ciutat de la que tu dius. 1.600 morts. Què hem sabut? Eren dones, eren nens, estaven en un edifici, estaven al carrer. No hem sabut absolutament res. I això se'n diu periodisme de guerra. Però del bando guanyador.
Sí, sí, i de vegades també, en el cas dels qui fem periodisme a Occident, de vegades estem poc informats perquè no ens arriben les coses o ho sabem per vies no oficial, com la...
Sí, però en canvi, per exemple, parlant de terrorisme internacional, que és el que estem parlant avui, després de l'atemptat de Nova Zelanda, la primera ministra va dir, o sigui, va prohibir que es digués el nom del terrorista. Va dir mai, no recordo la frase exacta, però el seu plantejament va ser mai diré el nom d'aquest individu per no fer-li publicitat. Ara ens dius, aviam, Nova Zelanda, les antípodes nostres, no? En tots els sentits, eh? Però
sí,
sobretot
sí,
també geogràfic, ideològic, fins i tot també, però clar, geogràficament sobretot. I dius, fins a quin punt ens ha arribat la notícia d'un país a les antípodes de que la primera ministra ha dit no vull dir mai el nom de l'autor de l'atemptat. Ens hem enterat d'això. En canvi, de Síria, que està més a prop comparat a Nova Zelanda, no ens hem enterat de res. Algo no funciona. Alguna cosa grinyola amb el tema també de la desinformació sobre el tema del terrorisme internacional.
Mm-hmm. Es diu que la primera ministra de Nova Zelanda va tenir una actitud molt exemplar a l'hora de gestionar el que, en alguns aspectes, no? El que va ser l'impacte d'aquell atemptat, no?
De
cridar a no tenir revenge. Sí. Bé, en tot cas, sempre és una situació terrible per qualsevol governant.
Sí, però ens hem enterat del que va passar a Nova Zelanda i no pas de lo de Síria.
Certament.
Que està més a prop.
Avui ens acompanyen Robert Manrique, assessor de víctimes del terrorisme, l'economista Arcadi Oliveres i també la col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, Tica Font. Parlem de terrorisme internacional i tenim com cada dia una pregunta a radioestel.cat sobre la qual podeu respondre, amics oients. És aquesta. Creieu en alguna acció global per acabar amb el terrorisme? Teniu tres possibles respostes. La primera, sí, sempre que sigui pacífica i des del diàleg multilateral. La segona, sí, però requereix consens a l'hora d'utilitzar, si cal, la força. I una tercera, no, perquè hi ha massa enfrontament i molts interessos d'uns i altres. Bé, ja els avanço, senyors, senyora, que aquesta tercera opció és la que guanya amb un 57% de moment. És a dir, que no hi ha gaire optimisme, sí. Més aviat dir que hi ha realisme, no? Perquè és difícil.
És que, la pregunta era... Perquè
sí,
hi havia un matís...
alguna acció global, és a dir, mundial.
Clar, per acabar mira, perquè neix una acció global,
que no vol dir que s'acabi demà passat amb
sí,
el terrorisme.
No, evidentment, però una acció global contra el terrorisme dona dona el tarannà que és una qüestió planetària, és a dir, de tots els països d'aquest món en què estem, no? Però és que n'hi ha països que recolzen diferents tipus de terrorisme. Per tant, com un país es pot posar d'acord amb un altre si aquest altre està recolzant cert tipus d'una ideologia o d'una altra de terrorisme? O fins i tot n'hi ha països, i el senyor Arcadi Oliveres ho sabrà millor que jo, que n'hi ha països que ni tan sols tenen encara definit el que és terrorisme.
No hi ha acord
de terrorisme si no estem d'acord amb el que significa terrorisme. Això, els senyors de la ONU o no sé d'on, s'haurien de sentar dintre d'una habitació i no sortir fins que ho tinguin clar. I això portem tants anys esperant que ho facin, que em sembla que ja arribem tard, malauradament.
I seria la manera d'implicar alguns països que equivocadament estan recolzant el terrorisme perquè deixin de fer-ho, no?
Lògic.
Sí, el senyor Arcadi Oliveres volia
respondre
això.
Penso que s'hauria d'anar a buscar... No, més que això, hi han sortit diverses coses, però una d'elles hauria de ser anar-ne a buscar els orígens d'aquest terrorisme. És a dir, si la gent comet una acció terrorista, deu ser perquè està enfadada amb un altre bàndol, perquè té una posició econòmica delicada, perquè té unes creences que són absolutament fonamentalistes o coses d'aquesta mena. I, per tant, jo tinc la impressió que s'han d'anar a buscar les raons d'aquest terrorisme i intentar buscar la pacificació i, per descomptat, el diàleg.
Les raons al sentit d'arrel, perquè, evidentment, no es pot justificar mai, és clar.
No, no, raons mai.
No justificable raons...
ni una. Ara, les raons, no vull dir que tingui raó el terrorista. L'hem entès. Quina raó l'ha motivat a ser terrorista, perquè això seria quelcom important, poder fer aquestes raons. Sí. I mirar les negociacions que s'han fet. Sud-àfrica té una experiència de reconciliació important. Bé, doncs, què s'ha fet en allà per evitar accions aquestes?
S'està fent a Colòmbia, també, ara.
També sembla Colòmbia, que exacte. Bé. També a Colòmbia, Moçambic, molt bé. Sí, sí.
Però jo diria que no, enfront d'aquest fenomen, diríem, per què no hi ha consens sobre què és terrorisme? Perquè l'acte terrorista, per alguns, és una classificació negativa de l'acte i, en canvi, per altres, és una classificació positiva del mateix acte. I mentre que... I això dependirà de la posició política de cada grup o cada entitat o cada partit o cada estat té sobre l'altre. De manera que, al llarg de la història, vas veient que un acte... A veure, un acte, per exemple, passat, quan estava en la resistència francesa i la França estava ocupada pels alemanys, els actes de la resistència francesa eren classificats per als alemanys i els nazis com un acte terrorista. Per què?
I per altres,
l'alliberament. Perquè ells eren els vencedors i, en canvi, quan canvia i els perdedors són els alemanys, la resistència passen a ser actes heroics. Però l'acte és el mateix, quan s'ha posat una bomba en un tren. Quan... Però depèn de la visió del guanyador o del perdedor, és un acte heroic o un acte d'alliberament o és un acte terrorista.
Potser el compromís, més que parlar de terrorisme o no, és el de no provocar la mort d'altres persones. Aquest seria el...
Clar, però aleshores passem a aquell moment, a aquell punt, amb el que molta gent, quan parlem de terrorisme, encara té... i per sort ja està passat aquest tema, no? Per sort per tothom, però té al cap ficat el tema ETA, per exemple, i veiem el terrorisme com una qüestió del que feia la banda terrorista ETA, però és que ara estem parlant d'un terrorisme totalment diferent.
Sí, sí.
Res a veure el terrorisme actual, sobretot d'origen jihadista, amb el que podia fer ETA. Ara, és clar, en quin lloc ho posem, això? Com podem lluitar contra tres deixarebrats que es suïciden, no s'immolen, es suïciden per matar altra gent? Això ETA no ho feia. Però, en canvi, els jihadistes sí que ho fan. Com podrien lluitar contra tres personatges que en un moment donat decideixen matar-se a si mateixos i matar a 100 persones més en aquell moment? El que deia molt bé la Tica, uns ho veurem com un acte heroic, uns altres ho veurem com un acte terrorista. Quina és la definició? Encara no ho tenim clar, i aquest és el problema.
Tenim un exemple també bé de les últimes hores a Israel i Palestina, on el llançament de míssils és terrorisme, certament, sí. Però també els assassinats selectius podríem dir que també ho són, en tot cas.
Per Israel, Hamas és un grup terrorista, i està en la llista de grups internacionals terroristes. Però, en canvi, per part del món àrab i de l'Orient Mitjà, és un moviment d'alliberació.
Com a mínim de resistència, encara que no aprovin tots els seus mètodes.
I en Hezbollah passa el mateix.
Sí.
El que passa és que hi juga molt també l'acceptació generalitzada per part de la societat, per part del món polític i per part dels mitjans de comunicació de la violència com un fet justificable. Jo tinc la impressió que hi hauríem de començar entrar a fons, coses que ja s'han fet moltes vegades, amb allò que diríem una educació no violenta, que pot anar des de la infància amb les pel·lículetes que vegin els nanos fins amb altres coses. No podem admetre la violència, perquè la que admets en un sol cas l'acabes admetent amb tot, i el terrorisme llavors queda sempre...
Sí.
Justificat,
establim
però...
aquestes diferenciacions entre poder atacar un país per una suposada legítima defensa del propi territori o el que sigui, i ja es justifica tot. Bé, senyors, podríem seguir hores i hores. Sí. Ara passen 3 minuts i mig ja de 6:45. Fem una breu pausa, anem a la notícia curiosa que ens porta avui la Guadalupe Galisteo i després l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui. Avui en El Mirador, parlant de terrorisme internacional, ens acompanyen l'economista Arcadi Oliveres, el que és assessor de víctimes del terrorisme, Robert Manrique, i també la col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, Tica Font. Donem pas ja a la Guadalupe, que ens porta la notícia curiosa sobre el tema d'avui. Guadalupe, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Ara fa unes setmanes vam poder sentir la cançó d'Itàlia d'Eurovisió de l'any 2018, anomenada No mi avete fatto niente, en què es denuncien tots els actes terroristes. Últimament està havent-hi un boom d'actes terroristes arreu del món i, com esteu comentant, els últims cops d'atemptat han estat a Nova Zelanda i a Sri Lanka. Hem vist i sentit totes les respostes en forma de manifestació i reivindicació d'aquestes matances. Avui m'agradaria parlar de com l'Organització de les Nacions Unides, que inclou gairebé tots els estats del món, tracta aquest tema. La Unió Europea té quatre pilars principals per combatre el terrorisme. Tot forma part d'una estratègia global que es va aprovar el 2006. Aquesta estratègia té la missió de ser un instrument únic per intensificar les iniciatives nacionals, regionals i internacionals en la lluita contra el terrorisme. Quins són aquests quatre pilars principals? Doncs, per una banda, conèixer les condicions que ajuden a propagar el terrorisme. El segon pilar consisteix a prevenir i combatre el terrorisme. El tercer és reforçar la capacitat dels estats i fer més fort el paper de l'ONU. I el quart i últim diu que s'han de garantir els drets humans i els estats de dret. Mitjançant l'adopció d'aquesta convenció, tots els estats membres van acordar per primer cop un enfocament estratègic i operatiu comú per lluitar contra el terrorisme. No només enviant un missatge clar en el sentit que el terrorisme és inacceptable en totes les seves formes i manifestacions, sinó també prenent decisions sobre la manera de prevenir-lo i combatre-lo a nivell individual i col·lectiu. L'Assemblea General revisa l'estratègia cada dos anys, fet que la converteix així en un document viu i en sintonia amb les prioritats dels Estats membres en la lluita contra el terrorisme. El cinquè examen de l'estratègia global de les Nacions Unides contra el terrorisme es va realitzar l'1 de juliol del 2016. L'Assemblea General va estudiar l'informe del secretari general i el pla d'acció que va presentar el gener del 2016 a l'Assemblea. Aquest òrgan va aprovar la resolució per consens. És veritat que Europa està sent el punt de mira dels extremismes i que els últims mesos és on està havent-hi més actes terroristes. No obstant això, dona seguretat saber que la institució en la que estem, que és precisament la Unió Europea, vetlla molt per aquests casos i té estratègies per combatre en conjunt, encara que després hi hagi errors.
Gràcies, Guadalupe. Bé, senyors, ja ho deia el senyor Manrique ara fa un moment, si l'ONU s'hagués de posar d'acord sobre determinades definicions, però no tot és negatiu. És a dir, com a mínim el que ens ha dit la companya demostra que treball es fa. Una altra cosa sí, és que sigui però erroni o ineficaç.
Clar, és que a mi sap greu dir això, però és que és una mostra de la hipocresia que anem amb aquest tema, no? O sigui, com podem entendre que països que estan a la ONU, i alguns tenen dret a veto, fins i tot, estiguin parlen de terrorisme quan estan comprant o venent armes a grups terroristes.
Sí, sí.
És poc seriós.
Això que diu vostè és cert.
Clar, aleshores, que vinguin alguns a parlar és que esto hay que hacerlo así, d'esta manera. Quan està fent el contrari para que les coses sean al revés de lo que estan dient, alguna cosa falla.
Aquest món no està tan complex, difícilment té ara mateix les bases per acabar amb el terrorisme. Estaran d'acord?
Sí, completament d'acord amb aquesta hipocresia.
Sí. Bé, senyors, com que ho hem de deixar, potser m'agradaria, aprofitant que tenim el senyor Robert Manrique, preguntar-li com va el treball d'ajuda a les víctimes dels atemptats de Barcelona, per exemple, o d'altres crims comesos a Europa i al món.
Bueno, des de l'últim cop que vaig venir a aquests micròfonos, doncs hem trobat prop d'unes 30 víctimes més.
I sense reconèixer.
Ara estem demanant el reconeixement al Ministeri i, evidentment, el problema està en que estan fora de plaç. Aleshores, si estan fora de plaç, doncs haurem de lluitar per fer al·legacions, recursos, etcètera, per aviar si els reconeixen.
Aquella eterna qüestió que si no hi eren a la Rambla al costat de la víctima mortal, no se'ls considera.
I d'altres que un altre dia amb més temps podem discutir tranquil·lament.
Un dia parlem específicament de les víctimes de l'atemptat de Barcelona, jo ho hem fet altres vegades, però ho tornarem a fer. Gràcies, Robert Manrique, Tica Font i Arcadi Oliveres. Que vagi bé, bona tarda.
Vosaltres.
Gràcies, bona tarda.
Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.
De l'Evangeli de Joan.